L'hora del medi ambient.
I l'hora del medi ambient arranca amb la música de la natura. Donem la benvinguda a Paco Pascual. Paco, benvingut, què tal?
Hola, Lucía, gràcies. Igualment, ben allats. Mira, Lucía, avui he seleccionat una deliciosa melodia del compositor nord-americà Morten Laurinsen, que ens recrea amb les seues notes i amb les veus del cor de cambra d'Europa tota la bellesa i l'aroma d'unes flors. Canciones de las rosas. Lucía, amb esta calma i emoció comencem avui el programa dedicat al Dia Mundial del Medi Ambient.
Moltíssimes gràcies, Paco, i fins la propera.
Hasta luego.
L'hora del medi ambient. Ràdio Alcoi.
I avui, jornada del medi ambient, jornada internacional, anem a descobrir què és el que prepara la ciutat per fer un planeta més sostenible. Amb el regidor de Medi Ambient parla de seguida Maribel Vicedo.
5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient, i en aquest espai especial hem volgut conèixer la campanya que ha engegat l'Ajuntament per conscienciar-nos a reciclar els envasaments. Amb nosaltres tenim el regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez. Bon dia.
Hola, bon dia.
Desplastifica't és el nom d'aquesta acció que va dur-se a terme el proper cap de setmana. Explica'ns en què consisteix.
Bé, si recordem el mes de març, el Institut Pare Vitòria, l'Institut d'Andesu Pere i el Col·legi Sant Vicent de la nostra ciutat van traslladar al plenari municipal una iniciativa que era una sèrie d'actuacions a nivell local preocupats per el medi ambient, no? I a banda de campanyes que ja estem començant, una de les activitats que ells proposaven era el Desplastificat, que al final és fer una campanya informativa sobre el tema dels envasos. Jo crec que aquests últims mesos han sigut tots molt sensibles a la quantitat d'envasos i de plàstics que estan a les nostres mans i que es generen en les nostres ciutats, i una de les millors maneres d'evitar-ho jo crec que és posant-se en marxa per intentar arreplegar el màxim número d'envasos i reciclar-los, que tots tenen la seva oportunitat. Xavals i xavales d'estos instituts i d'estos col·les es va aprovar per unanimitat, per supost, en el plenari municipal, i consideraven que tenien que buscar un moment que, d'acord amb el tema del que es tractava, que és un poc el tema del reciclatge i del medi ambient, poguera tindre molta visibilitat. I coincidint en el 3D que es celebra este cap de setmana i coincidint en el Dia Mundial del Medi Ambient, hem aprofitat la celebració que fem anualment del Dia Mundial del Medi Ambient per a realitzar aquesta activitat. En què va consistir? Pues consistirà en un stand informatiu en el poliesportiu Francisco Laporta, en el qual anirem donant una sèrie d'obsequis i una sèrie de kits per poder reciclar millor en casa, a canvi, per dir-ho d'alguna manera, d'una xicoteta enquesta per a veure els costums de la gent. També hem editat una nova guia on els productes que tenim tots a les nostres cares, on va cada un d'ells, perquè de vegades n'hi ha molts dubtes, i jo crec que és una guia molt il·lustrativa perquè en dibuixos que són molt il·lustratius, pues, des de ben pronte ja podem saber on va cada residu, no? I principalment seran estos dos dies, dissabte i diumenge, del 3D, quan tindrem un stand informatiu allí i anirem donant moltíssima informació sobre el que és el reciclatge d'envasos.
També hi haurà la possibilitat d'allí d'algun contenedor per anar a tirar els envasos en el poliesportiu?
En efecte, hem adquirit, dins de les campanyes també un poc de donar a conèixer i tot el tema del reciclatge, hem adquirit 140 contenedors exclusivament per a plàstic i que volem fer-los servir quan tinguem algun esdeveniment, com pugui ser el 3D en este cas, que reuneix moltíssima gent, però com puguen ser les festes que tenim a la nostra ciutat o determinades jornades que tenim que reuneixen a molta gent, per a que tinguem clar que en aquest contenidor únicament van envasos, no? I sobretot perquè al final se'n dona compte que a banda del valor mediambiental que tenen el no tirar envasos en altres residus mesclats, sobretot estem intentant gestionar econòmicament aquests residus perquè revertisquen en la ciutat, no?
És important això que acabes d'apuntar, perquè quan reciclem i va a la planta de reciclatge, l'Ajuntament rep una contraprestació que pot tornar a invertir. I això molta gent no és conscient i ha de saber-ho.
Sí, estem parlant de que tenim determinats residus que, bueno, Ecovidrio i Ecoembes, que són dues empreses que haurem vist anunciats per els mitjans de comunicació, fan el reciclatge del vidre i el reciclatge dels envasos, i a canvi, quan més portes, més diners et paguen, no? Per tant, jo crec que això és bàsic, que la gent que començarà a ser conscient de que una cosa és el benefici econòmic, i jo crec que, bueno, està bé, però i el benefici mediambiental, però al final el que hem de donar-se compte és que este món el tenim que deixar als nostres fills, per lo menos com el teníem, no? I una manera d'intentar millorar totes aquestes qüestions mediambientals són en el tema del reciclatge. El reciclatge és bàsic perquè tenim uns recursos limitats en el nostre planeta i jo crec que tenim que anar reaprofitant. I també, i jo crec que és mèrit del Departament de Medi Ambient, dels tècnics del Departament de Medi Ambient, hem aconseguit en l'últim any reduir en vora de 100.000 euros el que són aquestes despeses de reciclatge. Per què? Pues perquè hem incrementat, com diem, el reciclatge d'envasos, hem incrementat el reciclatge de vidre, cal recordar les campanyes en festes de replegar vidre en els hostelers de la ciutat i en les filaes, i també en altre tipus de productes, és a dir, nosaltres ara estem recollint la resta de poda en les urbanitzacions i en el propi ecoparc, i en aquesta resta de poda abans anava a Xixona, no? I valia uns diners portar-ho allí, mesclar-ho en tota la brossa i per dir-ho d'alguna manera, desfer-se d'ella. Ara estem portant determinades plantes que li trauen biomassa, en el qual es poden utilitzar per a calefaccions de pellets, sí, sí, o d'estilla, i a partir d'ahir jo crec que és reutilitzar-nos això, que a banda de que ens costa més barat perquè ja no ho hem de portar a Xixona, també centrant-li un profit i reciclant aquests productes. I de fet, una de les qüestions que volem fer en esta legislatura és que la major part de les fórmules de calefacció que tenim en les escoles infantils, en els propis edificis municipals, vinga en biomassa, en el qual intentaríem reaprofitar les pròpies restes de poda de les urbanitzacions, però també totes les tasques que fem al llarg de l'any de poda d'altres arbres, de zones de neteja, i intentar tornar al cicle eixe resto, no?
Per això caldria un poc habilitar la maquinària o les peces que hi ha als centres educatius per a utilitzar la biomassa?
Clar, en efecte, nosaltres el que anem a intentar és anar substituint les calderes de fuel, o complementar les calderes de fuel en calderes de biomassa. Però sobretot el que anem a intentar durant aquesta legislatura és tindre una instal·lació on nosaltres es puguem fer la nostra biomassa municipal, en la qual totes aquestes recollides que estem fent, d'ecoparc, que no sé, quan fem una neteja de poda
en els jardins de la ciutat,
netejar els marges que estem, i sobretot intentar recuperar zones que tenim, pues, quan fem una tala d'arbres per sanejar determinades zones, que aquests recursos poguen ser reutilitzats en instal·lacions municipals.
Jardí, la gent que no pugui anar aquest cap de setmana al poliesportiu, però estiga interessada en aquest reciclatge dels envasaments i vulgui adquirir aquest fullet que heu fet informatiu, pot adreçar-se a la Regidoria de Medi Ambient?
Sí, nosaltres el que anem a fer és intentar en els centres on normalment distribuïm aquesta informació, que puguen ser centres socials, centres majors, sobretot escoles, perquè va ser el document bàsic perquè els xavals des de primera, des dels primers coneixements que anem fent ja en totes les escoles i escoletes municipals, puguen saber tota aquesta qüestió de reciclatge. En la Regidoria de Medi Ambient estaran aquests fullets, en el propi Ajuntament, i bueno, lo important és fer-los arribar al màxim número de gent que el pugui tindre encara, que pugui consultar-lo en un moment donat, quan no sabem si, no sé, determinar residu, com pugui ser una colilla, va a resto, va... Ja sí, ahí tot reclassifica i tot indica molt bé.
Molt bé, Jordi Martínez, agrair-te que hagis vingut per explicar-nos aquesta iniciativa i convidar els oients a que participen en ella, que porten els envasos de plàstic al contenedor groc, que és l'indicatiu de on hem de depositar-lo, i estarem també molt pendents dels projectes que ja ens han avançat i que van en pro de cuidar el medi ambient, perquè com molt bé deies, hem de deixar el futur d'este món als nostres i ho hem de deixar de la millor manera possible.
Moltíssimes gràcies.
L'hora del medi ambient.
Gràcies, Maribel. Teníem pendent una cita amb el nostre home del temps, amb el nostre climatòleg, i anem a conèixer a continuació aquestes dades de pluviometria en el que duem d'any.
A Ràdio Alcoi, l'hora del medi ambient.
I en aquesta jornada que estem dedicant al medi ambient, volem conèixer quin és aquest balanç de pluges que han tingut en els últims, en els darrers mesos. Enric Moltós, el nostre expert. I avui arriba amb moltíssims fulls i amb moltíssimes estadístiques i dades. Enric, benvingut.
Hola, què tal?
Bueno, pues finalment, pues aquestes pluges que es van produir durant la primavera van salvar la temporada, no?
Sí, clar, aquest és el balanç que cal fer, no? Al final resulta que van tindre un començ d'any molt roïn, i a tots que crec que ho sabem, i tenien precipitacions acumulades que eren escassíssimes, diríem, no? D'apenes unes dècimes de litre o uns pocs litres. L'últim dia de març, que ningú oblida que va ser l'últim dia, no abans, va fer una litrada moderadament important, de 40, 50, 60 litres, segons els casos, 30, i aquesta litrada va aconseguir almenys que ja no fos el trimestre més sec de lo que portàvem de registres. Fija't només per un dia, és que així som així, no? I també va aconseguir un poc, quasi arribar a la mitjana del mes de març, només per aquest dia, no? Entonces, pues, bueno, dius, bueno, el més greu pareixia que podia estar salvat, però la situació continuava sent molt roïn perquè la sequera acumulada era molt important, no? I va arribar a abril, va fer honor al nom, però no en el sentit ixe que es diu sempre de...
En abril aguas mil.
I tu vas quedar en un barril... No, perquè el barril tenia que ser molt gran per a que capieren, no? Perquè, a més, va funcionar amb alguna tronada inicial, primer, va fer algunes tronades soltes, i sobretot ixe espectacular temporal de Setmana Santa, no? Que va deixar quantitats molt importants i, a més, sobretot, tan ben caigudes que bueno, uno no les podia demanar millor, no? Va fer 150, 200, 300 litres, depèn de zones. Sempre, com dic, recomana tot el món, però una visió detinguda de totes aquestes coses, consultar la web de Avamet, que és on està tot detall per detall, dia, quasi dia per dia i més per més de tot aquest tipus de coses, no? Per tant, pues, només en aquesta precipitació, diguem que es va compensar tot el dèficit de pluja que portàvem en l'any. I, bueno, va ser, com dic, fonamental. Evidentment, el perjudici el va generar en algun cultiu, sobretot en les cireres més primerenques, que es va generar algun que altre perjuí, però clar, al final el problema és que és impossible, i això de que mai plou a gust de tots és totalment cert, i és impossible funcionar d'esta forma, i al final pues, algú tenia que perjudicar-se perquè la resta de la natura, els camps, inclús els aqüífers, els arribarà a alguna cosa, no? I evidentment els aqüífers també es va arribar, perquè com dic, va ser una pluja, jo diria que hi torna a dir Excel·lent. I després va arribar maig, era un poc enigma que passaria en maig, no? En maig mantindre les festes d'Alcoi, això, va ser, això li va servir al temps per a tindre la pluja de, del Dia dels Músics,
sí,
que segurament va ser la més intensa de tot el mes de maig, que també és casualitat, però és així, perquè després maig, pues, bueno, podíem... En maig és un mes de transició entre la primavera més d'hivern i la primavera més d'estiu, és a dir, és un mes que ja de vegades sobretot destaca per les tronades, però que encara a voltes té algun que altre temporal, no? Al final el que vam tindre va ser molt poques tronades, poquíssimes, i pràcticament ningú temporal, i va tindre precipitacions escasses, 8, 9, 10... 15 litres com a molt en molts punts, poca cosa més, i per tant va ser un mes que es va despedir altra vegada en dèficit. El que passa és que encara, entre cometes, ve cobert pel gran superàvit d'abril. Al final de la partida el trobes en que en els 5 primers mesos d'este any ha plogut una quantitat molt semblant a lo que va ploure en els 5 primers mesos de l'any passat, entre 200 i 250 litres en el cas d'Alcoi, que és més o menys la meitat de la seva mitjana, aproximadament, i en alguns casos supera inclús aquests valors, i en el cas del comptat pues destacaria més quasi 500 litres, per exemple, que porta l'Orxa, que també més o menys va estar un poc a la seva mitjana a aquestes altures. Per tant, encara, a pesar que només han tingut dos mesos que s'han portat bé, i de fet han tingut dos temporals, el de l'últim dia de març i el de la Setmana Santa, a pesar de que només ha sigut això, la situació és relativament optimista, encara que pues, lo que ve per davant és l'estiu, i l'estiu és molt dur de passar. També destacaria en este cas, bueno, que evidentment aquestes precipitacions, com dic, són no molt diferents de les de l'any passat en els primers 5 mesos, però l'any passat, diguem que va, és com si fora una altra cara de la mateixa moneda, perquè el que va passar és que en els mesos que enguany no ha plogut va ser quan va ploure l'any passat, i al revés, és a dir, l'any passat va ploure sobretot en gener i febrer, en quantitats prou importants, va haver un temporal important en gener, en febrer va fer pluja, inclús neu, també en certa importància, després març i abril pràcticament no va ploure res, i sí que va ploure prou en maig, i inclús en juny, per cert. I al final resulta que unes coses per altres, pues, els dos anys, com dic, en el que portem d'anys s'han comportat de forma pareguda, no? I no sabem què és el que es depararà el que queda d'any. També m'ha pegat per mirar el que seria la pluja registrada en els últims 9 mesos, que ve a ser el que es considera any agrícola, i bueno, són quantitats interessants, no? Destaquem que des de setembre de l'any passat fins a maig d'este, l'Orxa arriba a la quantitat de 925 litres. Ho hem dit moltes vegades, n'hi ha quantitats d'aquestes comarques que tenen precipitacions molt semblants a les d'algunes zones de Galícia i Astúries. Molt semblants en la quantitat, en la forma no. És a dir, en totes les zones de Galícia i Astúries les deixa caure repartides dia per dia quasi, i en els mesos, i així pues, es tira dies sense ploure, i de qual part depèn dels altres dies pues, el fa la feina, perquè quasi tots aquests litros són bàsicament del mes de novembre de l'any passat i també d'abril d'enguany, són quasi tots d'aixos dos mesos, per tant, pues, es funciona amb aixina. I en el cas del COI també en els últims 9 mesos portem acumulats entre 430 i 489 litres, que també és una quantitat que, com veiem, està pròxima a lo que serien és lo habitual per a 12 mesos. El que passa és que el que tenim per davant són 3 mesos en els que, en teoria, pues ja prou poc, no? La mitjana de juny encara no és molt baixa, està entre 20, al voltant de 20 litres, 20-30 litres, però juliol i agost tenen mitjanes molt baixetes, estan al voltant de 8 o 10 litres, i molt habitualment en juliol i agost, sobretot en juliol, no cau ni una gota. Agost ja és altra cosa, perquè a voltes sí que dona sorpreses cap al final. Per tant, la situació, com dic, és prou optimista, però bueno, pues alguns haguerem volgut, encara que això pot passar encara, alguna refrescaeta, alguna remulleta un poc més important per acabar de passar el que ve l'estiu, perquè l'estiu no falla mai, altres coses fallen, no? O sigui, les nevades vindran o no deixaran de vindre, però l'estiu i això no falla mai, i bueno, veurem què és el que passa. Ara mateix, com dic, encara no podem descartar que juny doni alguna sorpresa en aquest sentit. Hi havia alguns mapes que marcaven aquesta possibilitat de cara, per exemple, per a la pròxima setmana, però bueno, ja veurem què passa. El que passa és que en juny sempre el que pots esperar són tronades, i quan són tronades mai saps si veus que caiguen o que no, perquè si cauen massa torrencialment o cauen en pedra, pues fan molt de mal als cultius i no fan massa beneficis. Per tant, la campana ens va salvar més o menys. Ara veurem què és el que queda per davant. Podem ser, com dic, moderadament optimistes, perquè jo sincerament quan estàvem a 29 de març pensava, serà possible que no plogui res fins a que arribi l'estiu i després què farem, no? Perquè realment la situació era preocupant.
Molt bé, bueno, pues aquestes són les dades de les últimes en quant a pluviometria. Enrique Moltó, moltíssimes gràcies. Faltaria fer-se repassar les temperatures que el farem en una propera edició del Medi Ambient. Moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu.
L'hora del Medi Ambient.
I de nou, per a despedir-nos, requerim la presència de Paco Pascual per a la frase final. Paco.
Hola, Lucía. Així estem. La frase d'avui és de Goethe, poeta alemany del segle XIX, que quizás li va bé el dia que estem dedicant-li, el Dia Mundial del Mig Ambient, que estem dedicant-li avui el programa. Diu així: no basta con saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer.
En aquesta reflexió es quedem. Moltíssimes gràcies i fins la propera. Casa Color Reformas busca profesionales con experiencia en el sector de la reforma. Interesados, llamar al teléfono 96-652-6603 para concertar entrevista o personarse en la oficina en la calle Alameda número 2, bajo Alcoy. En Hoy por Hoy, avui anem a parlar sobre moda de cerimònia, de trajes de festa i també de nòvies. Per això tenim avui a Macu García, gerent de la tenda de Fil de Vint. Macu, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, presentar-nos aquestes novetats que hi ha per a aquesta temporada. En nòvia, què podem tindre?
En nòvia, les tendències són supersenzilles. Aixòs trajes de volum, tot això ha passat a la història. Són trajes en teles molt naturals, en sedes, en a lo millor en un poquet d'encaix, molt caigudes, sense cancans. És una moda, penso jo, molt còmoda. Per a la persona que no li agrada aquesta moda, també n'hi ha de l'altre, però les tendències són eixes. Aixòs escotes, palabra d'honor, tot això ha passat a la història. Les tendències ara són distintes.
Claro. I el color segueix sent blanc o roto?
Sí, marfil. El color és marfil i a voltes n'hi ha alguno un poquet més pujat de tono. D'una casa que es diu Rembo Stilling, que és una casa que té unes novetats increïbles, en el menú varios en el forro blau cel. Uh-huh. Un traje aixina d'encaix, però tot caigudeig, escot de pico, este portava manega llarga, en un forro blau cel. I les nòvies es veuen molt, són vestits molt favoridors.
Uh-huh. Perquè segons siga la cerimònia de migdia o de nit, això canvia a l'hora del vestit?
No, en el vestit de la nòvia no canvia. En el vestit dels convidats, pues diuen que pel migdia anar de llarg no és correcte, però jo, les clientes, els ho dic, escolteu, no és correcte, ai, a mi em dona igual, a mi em fa il·lusió. Bueno, pues el que paga manda, si li fa il·lusió anar de llarg, de llarg. Lo correcte seria anar en un midi, un llarg còctel, tapat el ginoll, això seria lo correcte per migdia, i per la nit, per supost, el que vulguin, llarg, curt, mitjà. Lo que és curt, això tampoc és dur. Els trajes ara ja són tots més midis, és una moda més tipus anys 40, trajes moníssims, uns teixits estupendos, però en trazos senzillos, no són trajes de dir brrr, no. Uh-huh. Són trajes molt fins.
Abans de parlar dels trajes de festa de cerimònia, seguim amb les nòvies. En de Fil de Vint també podem trobar el calcer per a la nòvia, els complements. Ai, també què es du?
Tenim tot. El calcer, estem venent molt bé les cunyes. Són unes cunyes que són d'espart, nosaltres les tenim fa un munt d'anys venent-les, i les customitzem en el teixit del mateix vestit. I després, en quant als complements, això sí que la nòvia té molt de què dir i a voltes estan equivocades. Perquè és que diuen una coseta xicoteta així darrere del cap. Lo bonico és una cosa que es vega. Perquè els trajes tan senzills, si en el cap dus algo xulo, molt bé. A mi el que no m'agraden són les coses que porten al coll. Jo preferiria una bona arracada, bon pendiente, més que una cosa penjant en el coll que pense que està desfasat també.
I els velos es porten?
Poc. Molt poc, perquè avui en dia hi ha molt poques cerimònies religioses. Però inclús per nòvies que es casen en un jardí, hi ha qui diu, a mi fa il·lusió vel, doncs sí que si fa il·lusió, posa-te-lo. Però jo tampoc veig una nòvia baixant les escales de l'Ajuntament en un vel. i es venc. Mm-hmm. Però a mi fa il·lusió vel, pues xica, pues posa el que paga manda, ja ho he dit antes, posa't el vel, però no són les tendències. Eh?
I per a les convidades, a les cerimònies, a les bodes,
sí.
Maco, què recomanes que
jo que tinc visten? Que veure primer a la persona, mm-hmm. perquè, per exemple, una persona d'una talla 38-40 pot posar-se el que vulga, una de la talla 54, pues, per exemple, els braços a l'aire a mi m'agraden menys, perquè sempre hi ha alguna molleta que tapar. Les llargàries, a mi m'agrada tapar el ginoll. Estan elegantíssimes en aquest ginoll tapat, inclús més pa cavall del ginoll, 3 o 4 discs, queda elegantíssim. Una bona sabata, en un tacó el que puguem portar. No és menester que vagi coordinat en el vestit, ni que vagi coordinat el bolso en el tocar, ni en la sabata. Lo bonico són que es vegi diferent. Un primer impacte que tu el mires i dius, que xulo, pues això.
Quins colors es porten?
Els colors, sobretot, es porten colors molt empolvats. Per exemple, un turquesa empolvat, un nudé, que antes es deia rosa i ara es diu nudé. Mm-hmm. Per exemple, també està portant-se molt el fúcsia, que ara es diu bugambilla. Els blaus també estan venent-se bé, els blaus, els turqueses. Tot això afavoreix molt a la pell. Ara que està la gent blanca i les bodes són ara,
doncs,
aquests colors es veuen elles afavorides.
Mm-hmm. En Defil de 20 també està l'opció de buscar pantaló. Vull dir, si no volem un vestit
també.
Amb pantaló...
Estem venent molt bé el pantaló. Tenim pantalons, monos, però tot de cerimònia. Roba d'anar per el carrer no en tenim. Mm-hmm. Perquè hi ha gent que ve, no, és que jo... em sap molt mal, però jo roba per carrer no en tinc, és roba claro. Més d'arreglar.
Una col·lecció primavera-estiu que compta amb ofertes?
Sí, ara tenim perquè tenim molta roba, entonces estem fent un descompte i en els trajes de xiqueta de cerimònia i estem en el 50%, perquè tenim molta roba i han dit, pues mira, ara que aprofitem, perquè, clar, el que queden són talles soltes. També tenim roba ibicenca, que també la tenim al 50%, que ara per les bodes d'estiu es xiqueix en espardenyetes i, o en menorquines, i en aquest tipus de roba ibicenca estan molt guapets. I això està, hi ha vestidets en 20 euros.
Uh-huh.
El que passa que, clar, queden les talles que queden,
clar.
Perquè quan vinga el nou, pues siga tot nou.
Precisament volia preguntar-te quines sí. són les tendències, si ja se saben, de cara a la tardor...
La tardor, més o menys, les cases ja no fan dues col·leccions. Les uh-huh. cases ara fan una col·lecció. Entonces, en la tardor ve a ser més o menys el mateix, el que passa que en una manegueta... Però més o menys les tendències són les mateixes. No és aquesta roba d'estiu, unes faldes vueloses... És un altre tipus de roba, però... molt similar a lo de l'estiu, perquè clar, les cases fan una col·lecció.
Claro.
Lo que posen és manegueta i el donen opció de color. Nosaltres treballem en una casa que es diu Nacho Bueno, que és a medida, i ahí podem canviar els teixits, podem canviar el model, esta falda en aquell cos, en aquella tela, i tot això nosaltres ho treballem molt bé, perquè són trajes exclusius per a la clienta.
Clar. Precisament, quant de temps recomanes que vagi a la clienta a comprar per a una cerimònia, posem-li en el cas?
Octubre,
exactament.
Doncs pues ja és hora. Perquè les col·leccions estan totes. Nosaltres estem venent, inclús ja hem doblat l'any, ja tenim coses venudes pel 2020. O sigui, que ara està venent la gent de les bodes de novembre, de desembre. Bueno, a nit va vindre una xica que la boda és el dia 7, que és el dissabte. Doncs pues ahir va vindre que... Ai, és que esperant-me... Doncs pues bueno, pues se'm va anar vestida. Però va vindre ahir pel dissabte, que és dia 7.
Clar.
No, pel divendres, la boda era el divendres. Diu, és que és pel divendres, no passa res.
Clar. A més, en Defil de 20, conforme ens estàs dient, assessoreu molt bé a les clientes, no? Aixes que arriben en dubtes...
Jo penso que sí, jo penso. I a més, tenim clientes, nosaltres fa, en abril farà 25 anys que tenim la tenda oberta, i tenim clientes que tornen i tornen i tornen, no només d'Alcoi, treballem tota la comarca, i diu, és que mos assessoreu molt bé. Estan acostumats a vestir-se allí i ja és agra. Tu si vols una xica en un bracet així a grosset, pues xica, posem una manegueta, un escote molt llarg, pues si vols el tanquem un poquiu. Sempre acoplant-se al client, no agarrant el vestit i mira que guapa estàs. No, mos agrada sempre fer-ho caldoset, mos agrada atendre bé a la clienta,
claro.
Igual que sigui un traig de 200 euros que no de 1.000. L'atenció és personalitzar i sempre pensant en la clienta.
Quin horari teniu en Defil de 20?
Tenim de les 10 a la 1 i mitja i de les 5 a les 8 i mitja, i els dissabtes igual.
Molt bé. Maco García, gerent de la tenda de Fil de 20, de trajes de nòvia, de cerimònia. Moltíssimes gràcies per vindre i que siga una temporada bona i que les clientes també gaudisquen de l'oferta
que
doneu en Fil de 20.
Moltíssimes gràcies.